Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Amb la fi de la Guerra de Cuba, l'any 1898, els Estats Units certificaven l'estatus de principal potència al Carib. Des d'aquell moment i fins al 1934, gairebé tots els països de la zona serien intervinguts pel govern de Washington en un moment o en un altre. Pels interessos econòmics que les empreses nord-americanes tenien en una fruita tropical com la banana, als anys 80 del segle XX, l'historiador Lester Langley va batejar aquells anys de conflictes amb la més pura lògica colonial com a guerres bananeres. Els Estats Units van tutelar el procés cubà d'independència, però en les dècades prèvies ja havien donat bona mostra de la voluntat de controlar tota la regió. La Casa Blanca justificava la seva política al Mar del Carib per evitar la ingerència dels estats europeus, en línia amb la doctrina Monroe, i garantir la seguretat de les costes nord-americanes del sud i de l'est. El president dels Estats Units, entre 1901 i 1909, Theodore Roosevelt, va renunciar al control directe de les colònies, però va aconseguir influir en els països caribenys mitjançant la pressió diplomàtica i militar. El paper dels marines va ser clau al llarg de les tres dècades de guerres bananeres a països del Carib com Panamà, Nicaragua, Haití i la República Dominicana. Tal com ja havia passat a Cuba, les Filipines i a Xina, van assumir un paper de força expedicionària que es podia desplegar amb gran rapidesa. El Carib va esdevenir una mena de banc de proves per anar incorporant noves tàctiques. Un dels primers llocs on es va implantar aquesta política va ser el Panamà, on el suport militar a la independència del país es va acabar convertint en un instrument de control del futur canal. Però el govern dels Estats Units no va ser l'únic que volia mantenir a ratlla els governs llatinoamericans. Els interessos econòmics i comercials en productes com el sucre o les fruites tropicals van determinar el que es coneix com a diplomàcia del dòlar. Si algun d'aquells governs es rebel·lava davant del poder d'empreses com la United Fruit, la principal exportadora de bananes, aquesta intentava forçar un cop d'estat o buscava el suport de la Casa Blanca per envair el país en qüestió. A la majoria dels casos, aquests conflictes es van emprendre sense una declaració formal de guerra i recorrent a una violència desproporcionada. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Estem parlant, hi ha una expressió que parla de les repúbliques bananeres, estem parlant de les guerres bananeres, tot va lligat, tot és el mateix, diguéssim.
Tot va lligat, sí, sí.
Això de la república bananera també és un concepte que ara ja entenem com una cosa absolutament, una mena de règim tronat, molt autoritari, molt corrupte, no sé si això està lligat, eh?
Davant d'aquesta, o darrere d'aquesta expressió, hi ha un cert menysteniment cap a tots els països de Centroamèrica i tota la part central d'Amèrica per part de la historiografia nord-americana. La historiografia nord-americana d'aquest tema no els ni agrada parlar. Perquè, clar, és l'inici de quan els Estats Units es converteix en una potència que inicialment diu que vol alliberar de la presència colonial als països europeus, que es converteix en, a la llarga, un domini, diguem, d'una forma molt més moderna, molt més intel·ligent, molt més aguda, molt més penetrant.
Molt més del segle XX que no del segle XIX.
I del XXI, que és la forma que ho fa als Estats Units. Estats Units el que fa és que, diguem, dins d'aquestes guerres bananeres, hi ha dos o tres productes que són fonamentals. Aquests productes fonamentals a nivell econòmic d'aquells anys, amb una expansió molt gran de l'economia nord-americana, que la resta d'Europa, o que Europa no se n'assabenta gaire, no hi ha les relacions, diguem, estem a principis del segle XX, i encara sí, Estats Units acaba de guanyar una guerra important contra una presumpta potència que era Espanya i va ser derrotada brutalment.
Amb
3 mesos, la guerra a Cuba, els Estats Units són 3 mesos. No? I el que va passar a Filipines o el que va passar a Puerto Rico, menys, no? Fins i tot. I aleshores els Estats Units és quan treu la seva potència, diguem, ja de convertir-se en una gran potència colonial, però ho fa de forma diferent. És a dir, no ocupa el territori, sinó el que fa és que compra els polítics mitjançant la corrupció, i a més controla la seva economia i controla els seus governs i controla tota la seva activitat. A tota Amèrica Llatina, sense excepció, hi ha una corrent d'opinió molt gran amb els medis intel·lectuals, els medis universitaris, els medis de reflexió, els medis culturals, els medis musicals, a tot arreu, una gran actuació molt anti-yanqui. Alhora hi viuen, alhora estan molt relacionats amb els Estats Units, no? Però sí que és veritat que totes les intervencions militars que tenen, i que darrere hi ha fonamentalment empreses nord-americanes amb noms i cognoms, que són la United Truth. La novel·la més famosa, diguem, que explica això és Mamita Yunai, que és una novel·la publicada a Costa Rica, encara que Costa Rica és una mica diferent en aquest cas. Però, diguem, l'element important de tota aquesta història és el banano, que diuen ells, és a dir, el banano,
el plataner, el plataner que nosaltres tenim als nostres carrers.
No, el plataner de fruita, de plàtans. Sí, sí. L'equivalent seria el canari, és una mica diferent, però el plataner. Després és la canya de sucre i el tabac. Aquest és el control de pesat. Després arribarà diguem, la pinya americana, però aquests són els tres. I aquests tres productes són uns productes extraordinaris que volen vendre a molt baix preu a l'immens mercat nord-americà que està creixent. Quina és la solució amb aquest territori tan obèrrim d'Amèrica Central i una mica el punt d'Amèrica del Sud, no? Doncs explotar els treballadors. Perquè clar, és a dir, la plusvàlua d'un producte agrícola és petita si no explotes molt a la gent. I aleshores, a partir d'aquí, la United Fruit, sempre darrere es troba el govern dels Estats Units, i darrere el govern dels Estats Units, amb els seus interessos, la primera aplicació d'un cos militar, que són els marines, que actuen d'una forma, de vegades, correcta, però normalment incorrecta, brutal, i amb algunes brutalitats que expliquen aquests recels que encara avui dia tenen.
Recordo a 100 anys de soledat, un dels temes de fons, n'hi ha molts, 100 anys de soledat és una novel·la que no te l'acabes amb el sentit de temes col·laterals, però on és les grans repressions, precisament, el famós tren de la mort als treballadors que estan
a la Cienaga i tota aquella història dels milers de morts, etcètera, que sempre s'ha discutit això, però encara hi ha persones...
Però és igual que sigui veritat o no, perquè és una novel·la i no pretén una altra cosa.
Exacte, però el fet és que de fons hi ha una explotació molt intensa que arriba fins al present amb moltes característiques i que explica, i amb això tenen raó, diguem, totes aquestes persones d'aquests països, que explica part del retard econòmic, social, polític, cultural i democràtic d'aquests països. A més, aquí, ara ja parlaríem del present, però tampoc no ens oblidem del present. Si a més, aquí poses la droga, imagina't.
Clar. Qui ens acompanya avui i ens ajudarà a estudiar les guerres bananeres és el periodista expert en divulgació històrica Iván Jiménez Chueca, col·laborador de Història i Vida i de l'Aventura de la Història, aquestes dues bones revistes, i autor del llibre Breve Història de los Marines dels Estats Units. Senyor Jiménez Chueca, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Encantat de ser-hi.
Nosaltres contents de que els nostres convidats estiguin encantats. O sigui, mútuament estem tots contents. Anem a parlar del tema de les guerres bananeres. Pel que he dit, escrit, no ho havia escrit jo, en aquest cas, de la introducció, clar, és una expressió relativament moderna, dels anys 80, quan ja feia 50 anys que teòricament aquestes guerres havien acabat. O sigui, no era una expressió popular, això de guerres bananeres, en aquell moment que es produeixen.
No, no, que va... això és una expressió dels anys 80, del 83, d'un llibre que publica aquest historiador que heu esmentat, que coincideix precisament amb l'any de la invasió de Granada, que podia ser un...
Clar,
juntant amb la Panamà... I és un dels últims mostres d'aquest intervencionisme al Carib. I a l'època no es coneixia amb aquest nom, però com bé ha dit el Josep Maria, aquí el que trobem amb aquest període, que ha quedat amb aquest nom de Guerres Bananeres, és com als Estats Units es doctora, no? O es fa gran com a gran potència internacional. Normalment nosaltres, no, des d'aquí, no, els productes històrics que consumim, ens fixem molt en la guerra del 98 des de la perspectiva espanyola, per les conseqüències que té conflicte tant a Catalunya com a Espanya, i després als Estats Units ja ens apareix com a gran potència una mica la Primera Guerra Mundial i ja consolidada a la Segona Guerra Mundial, que ja agafa ja el relleu després del 45 com a superpotència. Doncs bé, doncs, tot aquest intervencionisme que veiem en aquestes primeres dècades del segle XX i de la manera com ho fa, aquesta mena de colonialisme sense ser colonialisme, que això bueno, podem explicar després, no? Que va molt amb la personalitat del poder imperial d'Estats Units, doncs aquestes maneres de control indirecte, intervencions puntuals, tot i que molt contundents, que després ja podem veure i podem extrapolar, doncs això, els conflictes que ja ens sonaran més recents, doncs des de Vietnam, no? com hem vist ja fa poc, ja a Iraq o Afganistan, no un control directe sobre el país, però sí una presència militar important.
Això neix aquí.
Això neix aquí, aquesta manera d'intervenir, i és això. I és també un pas més en aquesta doctrina Monroe, que havia nascut un segle abans. No l'havien acabat de practicar molt bé o d'implementar molt bé, perquè tot una qüestió és la voluntat o el que tu diguis, i altres que es creguin el que tu
ets.
A Estats Units, quan s'implementa o quan s'anuncia la doctrina Monroe, al 1823...
És Amèrica pels americans, aquest és el consell, però clar, és una Amèrica que no refereix a Estats Units pels estadounidencs, que és el que en principi pots interpretar, sinó que tot el continent americà pels Estats Units, és la traducció d'Amèrica pels americans.
O bé, algunes grans potències del moment, d'aquests començaments del segle XIX, com a Gran Bretanya, ja li està bé, perquè bueno, tu et dediques a que ningú més fiqui en aquestes aigües. Mentre deixis comerciar els meus vaixells, que també als Estats Units era una potència lliurecanvista llavors, com han canviat, no? Sí. El lliure comerç a la Gran Bretanya, que era la gran potència del moment, ja li està bé i no s'hi fica en aquesta doctrina Monroe. La resta de potències no s'aprenen seriosament, França acaba intervenint, Espanya està a les seves coses, que té les guerres d'independència Amèrica Llatina, i fins que ja amb la guerra de Cuba ja dona un primer avís, algunes intervencions de l'últim terç, quan acaba la seva guerra de secessió, la guerra civil nord-americana, ja comença a donar mostres d'acabar més en sèrio.
El tema de Hawaii.
A Hawaii també comença a treure el cap, evidentment, a Filipines, però també per la Xina i altres punts de l'Àsia.
Intervé contra els boxers. Els boxers. Els boxers és una de les potències que intervé en el seu moment, etcètera,
Doncs això, i a partir del 98 amb Cuba i Puerto Rico diguéssim que ja té dos peus ben ficats al Carib, i aquí ja comença a posar i a intervenir en països que també podem anar comentant. Ja havia donat mostres abans, a les dècades anteriors, però aquesta, que encara aquest estatus de potència no del tot reconegut per als altres sectors internacionals, l'havien deixat una mica en segon plànol. Doncs ara sí que ja pot imposar el seu criteri, a més que també el propi país ja està agafant el relleu, ja comença a ser una potència econòmica de primer ordre, comença ja a sobrepassar en alguns aspectes de producció industrial o determinats productes industrials o comercials a la Gran Bretanya, que fins llavors havia estat la
gran potència.
Sí, la gran potència del moment.
Però és curiós perquè quan Estats Units entra seriosament a la Primera Guerra Mundial, 1917, el 16 ja fa una declaració, però és el 17 quan entra. Fins aleshores, encara que el president Woodrow Wilson clarament té intenció d'entrar a la guerra o voldria participar més a la guerra, els sectors aïllacionistes importantíssims dins dels Estats Units impedeix que Estats Units participi en la guerra europea. No sembla que aquests antiintervencionistes o aïllacionistes tinguessin cap mena de reticència en fer servir el seu poder al Carib, no? Quina desproporció. O sigui, si ets aïllacionista, ho ets per tot? No. Per el Carib sembla que no.
Perquè és un gegant contra un nan. I aquí no té
diversos importa. Nans, petits nans, sí.
Sí. En tot el conjunt continuen sent un nan al costat dels Estats Units, no? I aquesta és la raó, o sigui, no tenen cap mena de dificultat per imposar-se.
Que, en canvi, en Europa ja és una altra cosa que els preocupa més, sí.
Sí, a veure, era gestionista, com has dit, però ja tenien a l'agenda aquesta renovada doctrina Monroe que la fa el Theodore Roosevelt, no? Amb el seu corol·lari de Roosevelt, té un objectiu clar. S'esmenta no directament, o esmenta després paral·lelament en altres discursos, que és que Alemanya no intervingui al Carib. que no es faci amb el Carib, perquè hi havia importants interessos a Haití, hi havia una important colònia de migrants alemanys, o expats, es vol una terminologia més, que estaven establint vincles fins i tot personals amb matrimonis amb les èlits locals. A la República Dominicana també començaven a tenir importants interessos, i als Estats Units diu, bueno, què està passant aquí, que hi ha aquesta altra potència?
Bé, sí, Alemanya sí, intenta sí. que Mèxic entri a favor del telegrama Zimmerman.
Sí, que ve de llarg. O sigui, sí, aquesta sí. nova renovada doctrina Monroe i aquestes guerres bananeres sí que tenen un interès molt clar de deixar fora, fora del Carib a Alemanya. I, evidentment, també, si altres potències intenten... Hi ha un moment que França també intenta fer una intervenció a Haití i Estats Units es presenta ja amb la flota i diu, això ens encarreguem nosaltres. Mm. I també aquest aïllacionisme és perquè, clar, una guerra entre potències europees és cosa seriosa, no? Sí. Llavors, era, bueno, sí, sí, evidentment, era la primera gran sí, guerra mundial.
És brutal, sí, sí.
Clar, aquestes intervencions militars es veuen ja més com accions policials, en un llenguatge potser de l'època, però sí. era això, anem a restablir l'ordre. I una cosa també eren els teus congressistes, que podien dir, ja siguin republicans o demòcrates del moment, que...
O liberals, que encara n'hi havia, sí, en aquella època també. Encara existia el Partit Liberal.
Que et podien criticar per qüestions de la batalla política del moment, però després estava això, estaven les teves empreses,
que el bàsic era això.
Sí, de fet, el pretext o el casus belli que es dona per intervenir sempre és protegir les propietats. S'intervé sempre en un moment d'inestabilitat, que vista la feblesa dels governs, que també es crea un cercle viciós, no? Quan més intervé Washington i més pressions econòmiques de les seves empreses o del mateix govern, més inestabilitat generen aquests països, més rebuig, això propicia moviments revolucionaris i d'un nacionalisme molt fort per defensar-se davant d'aquestes intervencions nord-americanes, doncs això acaba generant més inestabilitat, amb la qual té més raons per intervenir. Això es va generant doncs, un cercle viciós d'intervencions que dura això, des de 30 anys.
És curiós perquè aquest esquema que ja s'utilitza en el cas de Hawaii sempre és més o menys el mateix. Hi ha una primera intervenció de les empreses nord-americanes que fan una inversió, aquesta inversió acostuma a ser bastant brutal, els països de la zona diuen, escolti'm...
Depenen d'aquesta economia, d'aquesta inversió.
Sí, però al mateix temps els diuen, escolti'm, no ho faci així, fes-ho d'altra manera. Això es considera intolerable, a partir d'aquí demanen la intervenció...
Per defensar els seus connaturals...
I ja està, tot va pujant. Sí, sí. És l'esquema que s'aplica a Hawaii i que després s'aplicarà a tot arreu, no?
Sí, aquí sí, això, si agafeu el llistat... Panamà, a banda té el canal, que també podem comentar.
Sí, això és un tema...
Els casos que deia ara d'Haití o la República Dominicana, la primera intervenció a Nicaragua, sempre també es fa amb aquest pretext de venim a protegir els interessos o els nostres nacionals.
Que estan sent atacats injustament, sí, aquest sí. és el concepte bàsic, sí, no? Sí. I...
A Honduras, també.
A Honduras, el famós incident a Veracruz, a Mèxic, amb Huerta, també té l'excusa de que s'havien detingut uns mariners nord-americans, però ve de tota una qüestió d'aquest intent de que a Alemanya no tingui influència a Mèxic i de voler castigar a Victoriano Huerta, que no era del gust de Woodrow Wilson. O sigui que sí que veiem que sempre es busca... O sigui, no hi ha una potència, poques vegades a la història, no, vinga, invadir-me perquè vull quedar-me al teu territori. Sí. Sempre hi ha alguna raó. I a banda això que als Estats Units...
Alguna raó que s'explica, una altra cosa és que... Sí.
Que no feia una colònia com havien fet els europeus, perquè, evidentment, ells tenen això des del començament, no només en aquestes guerres bananeres, contra la seva història com a país... Clar,
és anticolonial, teòricament.
És anticolonial, no? Té el seu ADN, teòricament. Evidentment que després ho aplica als territoris de l'Oest, amb la conquesta i el destí manifest i aquesta doctrina. Després Hawaii, intenta fer experiments a Cuba i Filipines, tot just acabada la guerra, no surt molt bé, però bé, sempre busca quedar-se d'alguna manera i de tenir, presència.
Hi ha un element clau, també, que és a finals del XIX, un almirall Maham publica un llibre que no em surt el nom, però una cosa com la projecció de la poder a través dels mars o a través dels oceans, una cosa així, el títol del llibre, on, a partir d'aquell moment, Estats Units començarà a seguir aquesta doctrina Maham. Maham viu molts anys, diu, per projectar... El poder no es pot concentrar en un país, sinó que un país marítim com és el nostre ha de tenir projecció d'aquest poder marítim i continental. Per tant, el nostre poder no pot tancar-se a les fronteres nord-americanes, sinó que ha de projectar-se arreu del món. D'aquí Filipines, d'aquí el Carib, d'aquí intervencions a Europa, etc.
A més, no exercir dir-lo físicament, no estar allà els soldats, que si estan allà els soldats, els marines o el que sigui, representen una gran resposta nacional del país que se sent ocupat. És millor controlar-los a partir de l'economia o a partir de comprar governants corruptes o l'exèrcit.
I Maham diu que això es projecta a través de la flota. Si tu poses la flota allà, no cal baixar. Diguéssim, ja es veu que ets molt poderós. Interessos econòmics més la flota, n'has de tenir suficient per projectar. I si pensem en el Carib actual, va per aquí la cosa, eh? La doctrina Maham, que és de finals del XIX, continua...
I en certa forma, és el que havien fet els països europeus a l'Àfrica amb les canoneres i el que fa l'operació Meiji, bueno, l'època Meiji, que va fer als Estats Units quan va arribar al Japó i se n'adona. No cal... Tu te'n vas, però ja has demostrat que tens tot el poder del món.
Comencem pel principi, Cuba. Cuba potser és el primer cas claríssim d'aquesta projecció, perquè el suport que dona Estats Units a la independència cubana és un suport que té un cost, o ha de pagar a Cuba una mena, es converteix en una mena de protectorat, encara que no formalment, inicialment, ho sigui. Això provoca, suposo, reacció pels cubans, no? Perquè lluitar per la independència i trobar-se de sobte sent un titella d'una altra gran potència, no sé si això els hi venia molt de gust.
Sí, es troba tant a Filipines com a Cuba, però bueno, en el cas cubà, és això, està 4 anys sent un protectorat directe, que aquestes ocupacions moltes vegades les gestiona directament algun dels departaments, o el departament de la Marina, o el de Guerra, o el departament d'Estat, i el 1902, teòricament, ja els hi donen una Constitució i una independència formal.
No, el concepte els hi donen ja
sí,
explica molt.
Ja els hi donen, però amb tota una sèrie de prerrogatives. La més famosa, que certifica, és el 1903, la cessió a perpetuïtat de la base de Guantánamo, i això genera tota una inestabilitat interna, perquè clar, sí que l'accepta el govern del conservador Tomás Estrada, Palma, però també hi ha l'altra banda de l'espectre polític, els més liberals, que estaven en un general que s'havia fet la fama amb la guerra contra Espanya, el José Miguel Gómez, que encapçala una revolta armada en 1906. I ho fa a partir d'unes eleccions, que també potser la història ens resulta familiar, que no reconeix els resultats, acusa de frau electoral al president Tomás Estrada, i llavors es genera aquest cercle viciós. Comença la inestabilitat, hi ha atacs, o Estats Units diu que estan en perill a moltes d'aquestes plantacions i altres interessos, també hi havia importants mines de coure, i envia els marines a 1906. El que passa és que Tomàs Estrada sí que en un primer moment accepta aquesta intervenció perquè l'ajudi, perquè es veu en una posició molt precària davant la rebel·lió militar del general Gómez, però ve un moment que no té suport, més enllà dels Estats Units. I aquí als Estats Units el que no vol realment és inestabilitat, amb la qual Estrada Palma diu que marxa, que abandona el govern per la falta de govern, i als Estats Units el que fa, tutela aquest altre nou govern del general Gómez, bueno, d'aquests liberals, i es queda i obre un nou període d'ocupació. Tot just feia 4 anys que havia acabat el primer, doncs torna a haver-hi un altre que també durarà uns 6 anys.
Un cop Cuba va assolir la independència, els Estats Units es van assegurar el control dels préstecs exteriors, l'adquisició de bases carboneres i navals al litoral cubà i el dret a intervenir militarment a l'illa quan ho consideressin necessari. Aquestes van ser les disposicions contingudes en l'esquema Platt, redactada pel senador nord-americà Orville Hitchcock Platt, incorporada a la Constitució cubana del 1901 i en el tractat que van signar Cuba i els Estats Units el 1903. Aquesta esmena va servir de cobertura legal per 6 ocupacions militars de Cuba entre el 1906 i el 1934, l'any que va ser finalment derogada.
Com a membre de l'Assemblea Constituent Cubana, considero que aquesta esmena aprovada pel Senat Yankee és un ultratge. Volen que incorporem les polítiques decidides a Washington a la nostra Constitució. No ho podem permetre. Hem de dissoldre l'Assemblea.
Senyors, em temo que si no acceptem aquesta esmena, el règim militar dels Estats Units podria perdurar indefinidament.
Vostè s'ha llegit el que han aprovat? Article primer. El govern de Cuba mai no subscriurà cap tractat o altre pacte amb cap potència o potències estrangeres que tendeixi a perjudicar la independència de Cuba. Això és un eufemisme per dir que estarem tutelats.
Això no pot ser. Per viure sota un altre país, no van fer una guerra d'independència contra Espanya.
Si us plau, tinguem en compte la nostra situació.
Vol que continuï llegint? Article segon. Aquest govern no assumirà ni contraurà cap deute públic. On queda la independència econòmica? I què me'n diuen de l'article tercer? El govern de Cuba consent que els Estats Units puguin exercir el dret d'intervenir per a la preservació de la independència cubana, el manteniment d'un govern adequat per a la protecció de la vida, la propietat i la llibertat individual. És indignant!
Comparteixo el seu sentiment, però hem de ser pragmàtics. Proposo que nomenem una comissió que viatgi a Washington per conèixer de primera mà què es proposen. Serà la manera d'establir un nou ordre de relacions polítiques i econòmiques entre Cuba i els Estats Units. Segur que podrem arribar a acords.
Doncs a mi em sembla que allà ja ho tenen tot dat i beneït. No crec que es plantegin permetre cap modificació.
Hem de mantenir una actitud constructiva.
Constructiva? Només espero que el temps no em doni la raó.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb l'Ivan Jiménez Chueca i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de les anomenades guerres bananeres. I hem comentat que aquest nom tan curiós i tan particular té un rerefons molt real, que és la intervenció nord-americana per defensar els interessos dels seus, de les seves empreses, entre ells la United Fruits, la bananera. Però això no passava a Cuba, no era un tema de Ivan Jiménez d'intervenció per controlar empreses bananeres. No era el cas, encara, aquestes primeres intervencions.
A Cuba no. A Cuba el que sí que hi ha, per exemple, el sucre, és molt important. De fet, hi havia la Guantanamo Sugar Company, que també és...
Sí, ja sona.
No arriba a tenir el pes de la United Fruit, però es beneficia d'aquesta intervenció.
I el tabac, el control del tabac.
De fet, o sigui, si segueixes el desplegament que fan, si tindries una mica la història operacional i segueixes el desplegament que fan els mariners en totes aquestes intervencions, no se'ls despleguen a protegir pies de transport, principalment el ferrocarril que hi ha en aquests moments, i les plantacions, o molins per sucre o per altres conreus. O sigui,
temes industrials, industrials i agraris.
Una agricultura industrial.
Sí, clar. Però és molt descarat. Vull dir que això és... Sí,
però era això, era la mentalitat de l'època d'anem a protegir els nostres interessos. Ells també s'ho presentaven, que clar, que ells estan invertint en el país, estaven ajudant.
Ells porten la civilització, perquè aquests que venen de civilitzacions medievals espanyoles, nosaltres que som protestants més avançats i més lliures, va així.
Anem a parlar d'altres països, perquè això, hem parlat de Cuba, però això es produeix de vegades simultàniament, de vegades no, a països de la zona. Potser el més... no sé, potser exagero jo, dels casos més coneguts, el cas de Nicaragua, no? On la intervenció militar nord-americana és absolutament... No sé si potser és el que més, a part de Panamà. Panamà és un cas
particular. Qualsevol país diu... Nosotros fuimos peor. Això t'ho diu una Colòmbia, t'ho diu una Honduras, tots els països t'ho diuen, que va ser el pitjor. I quan vas mirant, veus que la desgràcia...
Era generalitzada.
La petjada nord-americana és molt profunda tot arreu.
Doncs va, comencem per Nicaragua, si us sembla.
Sí, Nicaragua, el que té... entren moltes vegades. L'altre cas és que s'estan molt de temps, altres són els primers, com els cubans, vull dir que trobem de tot per el Josep Maria.
Aquestes medalles, allò, tristes, medalles...
Sí, tothom té algun motiu per queixar-se i tothom diu la veritat. Sí, a Nicaragua està en aquesta voluntat de potència oceànica, que també la porta també des de l'inici, sempre va voler fer als Estats Units controlar un pas cap a l'altre oceà, que seria el canal de Panamà...
Però que no existia en aquell moment.
A mitjans, ja parlo del segle XIX, ja comença a interessar-se molt per Nicaragua, perquè com a alternativa al canal de Panamà havia l'istme de Nicaragua, que també es va parlar molt a començaments del segle XXI, que la Xina estava interessada El Daniel Ortega també va fer algun,
sí, sí,
algun apropament, en aquest sentit.
És una qüestió pràctica. És sí. Les distàncies relativament curtes, són llargues però relativament curtes, i les possibilitats de posar-hi un canal que de vegades... A Panamà no estava gens clar que fos possible. Durant anys es va dir el govern francès que el primer implicat que no... que s'estaven equivocant.
Sí, però el problema de les aigües, sobretot.
Sí, sí, era complicat, era complicat, sí, sí.
I també té a veure amb el tema d'avui, d'aquest problema de prevenció de Nicaragua. I això intenten, fan diversos, des de l'últim terç del segle XIX, intenten fer diverses intervencions, van aconseguir alguna mena de concessió prerrogativa del govern de Nicaragua. Això a vegades genera tensions amb altres potències, fins i tot que fa uns quants programes parlàveu de la Guerra del Pacífic, sí, de la potència d'arma chilena, hi ha un moment que Estats Units encara, el 1800, poc després de la Guerra del Carib, al final dels 70, del segle XIX, hi ha un moment que intenta també pressionar a Nicaragua i a Colòmbia per intentar aconseguir concessions, i és Xile qui ve amb la seva armada, i Estats Units no té vaixells tan potents com l'arma chilena llavors.
I llavors s'aturen.
Sí, 20 anys després sí, ja comproven a Espanya, però sí, llavors s'aturen. Sí, però això, sempre ho intenten a Nicaragua. I el moment que arriba és el 1909, quan hi ha de nou, ja té un problema aquest esquema, hi ha una revolta contra el president Zelaya, contra el president Zelaya, dels rebels de Juan Estrada. I aquest president Zelaya tampoc agradava a Washington perquè no era molt, molt amic de donar moltes concessions. Hi havia molts ciutadans estatunidencs al territori nicaragüent, molts homes de negocis en aquests interessos de la United Fruit, de Mines d'Or i d'altres, i donen suport directe a aquests homes de negocis, a aquests rebels. I fins i tot també alguns es posen directament agafant les armes a lluitar al costat dels rebels. El govern de nicaragüent pren represàlies contra aquests ciutadans i llavors
ja Washington diu, ja està. L'excusa per
ja tinc l'excusa. Sí, ja envio als marines, això és el 1909, i comença una ocupació del territori. No és molt extensa, és més aviat militarment, no és molt extensa. Mm. Són petits contingents de marines, perquè...
Però intimiden absolutament la resta de la població.
Intimiden la resta de la població...
Intimiden perquè maten, eh?
Sí, la contrainsurgència...
No pels seus uniformes, diguéssim.
I aquest cas que deia ara fa un moment de l'armada xilena era una excepció. Les forces armades locals eren molt febles. Mm. O fins i tot a vegades arribem a col·laborar, com veurem més endavant, amb el cas de Nicaragua, les formen els mateixos nord-americans per tenir-les al seu costat. I es fa... I s'inicia una llarga ocupació entre el 1909 i el 1925. Que sobretot es manifesta molt amb el control econòmic. Una manera que fan moltes vegades a Estats Units de controlar-te, a banda de la presència de les seves empreses, és que directament el govern nord-americà intervé el control duaner d'aquests països. El primer cas va ser la República Dominicana, 1905, que va ser una mostra d'aquesta nova doctrina Monroe, del corol·lari de Theodore Roosevelt. Però aquí, a 1909, el president Taft imposa aquest control i també un fort control financer i d'entitats financeres que donen crèdits i controlen...
Que controlen les bases de l'economia.
Sí, tota l'economia.
Controlen la producció, controlen la importació i controlen l'exportació.
D'aquí és l'origen del sandinisme.
Clar.
El famós Sandino.
Roberto Sandino.
El barret aquell famós d'això, que encara continua sent mític a Nicaragua.
Sí, una altra cosa és la deriva que ha fet Nicaragua amb els anys, però amb el sandinisme. Però en tot cas, sí, la base...
Perquè és un enfrontament i dius, clar, és a dir, la desigualtat és tan gran que s'hi enfronten.
El successor de Theodore Roosevelt, el president William Taft, va introduir un nou concepte en les relacions internacionals dels Estats Units, la diplomàcia del dòlar, en part motivada pels negocis nord-americans a la zona del Carib. tal com ho va plantejar Taft en el quart discurs anual adreçat al Congrés el 3 de desembre de 1912, es tractava de combinar interessos polítics i comercials per assolir l'estabilitat econòmica i contenir l'onada revolucionària a l'Amèrica Llatina.
La diplomàcia de l'administració actual ha intentat respondre a la idea moderna de les relacions comercials. Aquesta política s'ha caracteritzat com la substitució de bales per dòlars. És una política que apela tant als sentiments humanitaris idealistes, als dictats d'una política i estratègia sòlides i a objectius comercials legítims. És un esforç francament dirigit a l'augment del comerç americà sobre l'axioma que el govern dels Estats Units donarà tot el suport adequat a totes les empreses americanes a l'estranger, legítimes i que proporcionen beneficis. La magnitud dels resultats d'aquesta diplomàcia, juntament amb la disposició màxima i mínima de la llei arancelària, es notarà en considerar l'augment meravellós del comerç d'exportació dels Estats Units. Com que la diplomàcia moderna és comercial, hi ha hagut una disposició en alguns sectors a atribuir-li només objectius materialistes. Aquesta impressió és sorprenentment errònia, com es pot veure a partir d'un estudi dels resultats pels quals es pot jutjar la diplomàcia dels Estats Units. A l'Amèrica Central, l'objectiu ha estat ajudar països com Nicaragua i Hondures a ajudar-se a si mateixos. Són els beneficiaris immediats. El benefici nacional per als Estats Units és doble. En primer lloc, és obvi que la doctrina Monroe és més vital a la rodalia del Canal de Panamà i a la zona del Carib que a qualsevol altre lloc. Allà també, el manteniment d'aquesta doctrina recau amb més força sobre els Estats Units. Per tant, és essencial que els països, dins d'aquesta esfera, estiguin allunyats del perill que suposa un deute exterior elevat i unes finances nacionals caòtiques, i del perill, sempre present, de complicacions internacionals motivades pel desordre intern. Per això, els Estats Units han donat suport als bancs nord-americans disposats a donar un cop de mà en la rehabilitació financera d'aquests països, perquè aquesta rehabilitació i la protecció de les seves duanes, per tal que no siguin presa de possibles dictadors, eliminarien d'un sol cop l'amenaça dels creditors estrangers i l'amenaça del desordre revolucionari.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ivan Jiménez, ja el TAF ho diu claríssim, eh? Això hem d'anar per aquí. A partir d'aquestes intervencions Cuba, Nicaragua, República Dominicana, hi ha un pla establert o actua Estats Units d'anar intervenint una a una totes aquelles repúbliques al voltant del Carib, o va intervenint a cop dels esdeveniments? Ara em vaig cap a Mèxic i en canvi tinc problemes a Hondures, ara envio els marines a Hondures. Com va la cosa?
Té el marc general que dèiem d'aquesta renovada doctrina Monroe, que no es fiqui cap potència estrangera, i a partir d'aquí es va responent amb els esdeveniments. O també quan se li presenta l'oportunitat, això, si hi ha un moviment revolucionari contra aquest president, intervinc a favor d'un bàndol o l'altre.
I sempre I que això, que... rasco alguna cosa amb tot això.
Sí.
Quines van ser les intervencions més, almenys espectaculars, o que van provocar més desgavell dins d'aquells països, o totes sistemàticament van ser tan brutals que no és difícil de distingir?
Clar, això, cada país et dirà que nosaltres som els que més la vam patir per una qüestió o l'altra. A veure, per exemple, la que té conseqüències internacionals més directes o més importants és la de Panamà, que llavors Panamà fins llavors era una província de Colòmbia, i també aquí més que aprofitar-se, sí que s'instiga la revolta a Panamà. I llavors als Estats Units també portava des de mitjans del segle XIX intentant ficar-se a Panamà, estava a França intentant construir el canal, es veu que fracassa.
Amb Eiffel, amb la empresa d'enginyeria del Gustave Eiffel. Sí. Sí.
En 1903 també, doncs hi ha una rebel·lió, el president Roosevelt envia l'armada i els marines per protegir, i llavors l'exèrcit colombià s'ha de fer enrere perquè no té potència per enfrontar-se, i llavors tutelen una independència de Panamà, que això al cap de 10 anys, llavors als Estats Units es fa el projecte del Canal de Panamà, i el 1914 s'inaugurarà, i, i estarà controlat pels nord-americans, ja fins també històries que ens sonaven més properes, sí. Fins al 79, que després arriba el control compartit amb el tractat Cardel-Torrijos, i fins al 89 amb Noriega i demés.
El canal de Panamà és el cor de l'economia de Panamà. I aleshores per això...
No només de Panamà, ja, sí. No és només el cor de l'economia de Panamà. És un dels canals bàsics,
sí. No, si pots veure, o sigui, tu estàs a la zona del canal i pots veure com una caravana de vaixells que se't perd a l'horitzó, que estan intentant
Panamà,
passar el canal.
Panamà, Suez i ara, probablement, la ruta del nord de l'Àrtic. Són els tres punts claus de... I Malaca, també, però són els punts claus del comerç internacional.
I aleshores, amb aquesta zona, clar, és una zona amb la qual crea, diguem, un colonialisme una mica diferent. I és també cultural.
Les intervencions són sagnants sempre, o sigui, la violència és un sistema sistemàtic, no és només que si ho pos... no mostren només les armes i diuen compte que ens podien fer mal, sinó que van a fer mal directament des del primer moment.
Sí, a més són conflictes de caràcter contrainsurgent que hem vist sempre que són els més sagnants de la història, perquè clar, vas contra la població civil que s'oposa moltes vegades. I és que és això, també es crea un altre cercle de violència perquè arriben els nord-americans, imposen moltes vegades la intervenció per imposar-se, és molt violenta, llavors això desperta encara més oposició dins de la població. Això passa a Nicaragua, sobretot a la segona fase de la intervenció, que Nicaragua seria potser també la segona en importància per l'extensió, perquè estan en 1909 al 25, marxant 2 anys, però al cap de 2 anys tornen ja perquè està la revolta, que després agafa protagonisme Sandino i també ja arriba a les conseqüències fins als anys 80, pràcticament, amb el front sandinista.
És que tota aquesta força que diu, i com és perquè es revolten contínuament, si saben que els vindrà la gran patacada, per què revolten? Demanen coses com les següents, que als Estats Units diu que darrere hi ha anarquistes, primer diran anarquistes, després comunistes. Sí. Què demanen? Treballar només 6 dies a la setmana.
Només 6.
Només 6. Treballar només 11-12 hores. I uns sous que els hi permetin poder subsistir. És que, i d'això, crear uns certs sindicats que apareixeran. Clar, això, doncs...
Clar, és que és molt bàsic,
és
això.
És tan bàsic que això explica que contínuament hi hagin revoltes, perquè, clar, la gent això fa perquè...
Clar, és que perquè, si no, està absolutament anorreada per la força dels Estats Units.
Existia una professió, que això per tindre en compte, és a dir, com que hi ha tanta població rural en aquests territoris, existia una població que aquí és desconeguda, no? El nen... que es cuida de que quan arriba el treballador, l'empresari, l'amo d'aquella finca agrícola, el nen que aguanta les regnes del cavall, perquè el cavall, si allí no tens a lligar-lo amb un arbre aquí i allà, on el lligaràs, potser es tirarà i s'endurà la mata o vés a saber què, doncs existeix aquesta professió. Un nen que està allí 1 hora, 2 hores, fins que el cavall...
Aguantant el cavall.
Sí, això, aquesta professió aquí no ha existit.
Els marines, que ja havien ocupat Nicaragua entre 1909 i 1925, hi van tornar del 27 al 32, amb la intenció de formar una Guàrdia Nacional nicaragüenca. Els Estats Units intervenien en una guerra civil que amenaçava l'estabilitat de les empreses nord-americanes. Mèxic havia proporcionat armes a l'oposició i la Casa Blanca no volia que el país veí li restés àrea d'influència a l'Amèrica Central. Davant de la perspectiva d'unes eleccions presidencials, el cap de les forces rebels, Augusto Sandino, sospitava que els marines interferirien en el procés polític. Al manifest de San Albino, l'1 de juliol de 1927, Sandino declarava la guerra als Estats Units.
Els pessimistes diran que sóc molt petit per l'obra que he emprès, però la meva insignificància queda superada per l'altivesa del meu cor de patriota. I així juro davant de la pàtria i davant de la història que la meva espasa defensarà el decòrum nacional i que serà redemptora pels oprimits. Accepta la invitació a la lluita i jo mateix la provoco. I el repte de l'invasor covard i dels traïdors de la meva pàtria, responc amb el meu crit de combat, i el meu pit i el dels meus soldats formaran muralles allà on s'arribin a estavellar les legions dels enemics de Nicaragua. Podrà morir l'últim dels meus soldats, que són els soldats de la llibertat de Nicaragua. Però abans, més d'un batalló dels vostres, invasor ros, s'arrossegaran per les meves muntanyes agrestes. Veniu, gleba de morfinòmens! Veniu a assassinar-nos a la nostra pròpia terra. que ja us espero ferm i dempeus, enfront dels meus soldats patriotes, sense importar-me el vostre nombre. Però teniu present que quan això passi, la destrucció de la vostra grandesa farà tremolar el Capitoli de Washington, envermellint amb la vostra sang l'esfera blanca que corona la vostra famosa Casa Blanca, l'antre on maquineu els vostres crims. La nostra jove pàtria, aquesta morena tropical, ha de ser la que llueixi al seu cap la gorra frígia amb el lema bellíssim que simbolitza la nostra divisa roja i negra, i no la violada per aventurers morfinòmens i yanquis, portats per quatre esperpents que asseguren haver nascut aquí, a la meva pàtria. El món seria un desequilibrat si permetés que només els Estats Units de Nord-Amèrica fossin els amos del nostre canal, perquè seria com quedar a la mercè de les decisions del colós del nord, del qual hauria de ser tributari. Els que absorbeixen mala fe, que volen aparèixer com a amos, sense justificar aquesta pretensió.
Això és En Guàrdia.
Ivan Jiménez, pel que acabem de sentir, i Sandino no diu cap bestiesa, ni cap cosa que soni molt revolucionària, comunista. Clar, suposo que les acusacions de comunisme que feia molta por en aquell moment i que després es repetiria en els anys 60, tenint en compte que la Revolució Russa havia passat el 17 i estava en plena eufòria, diguéssim, a l'any 25, devien pesar molt, però clar, el comunisme en aquests països amb estructures econòmiques més aviat febles era una bogeria el plantejament, que els Estats Units ho feien per espantar, no? Suposo.
Sí, era per espantar, per trobar un motiu per intervenir, perquè eren moviments, de fet, que era molt nacionalista, molt patriòtic, de no volem que vinguin de fora a explotar els nostres recursos. I després això, unes demandes socials bastant bàsiques, bastant...
Sí, sí.
D'acord que ho mirem a mig del segle XXI, però és que, bueno, era això, treballar 6 dies.
Sí, sí, ja veus, sí. Allò, 11 o 12 hores, vull dir que tampoc no és allò una bicoca, eh?
Sí, i de fet, aquí a Nicaragua ja es veu com ja s'està arribant a aquest tram final, a aquest canvi de mentalitat, ja, no només perquè ja s'agafa aquest punt ja ideològic que ja recordarà o avançarà etapes posteriors de Guerra Freda o que en soni més a la Guerra Freda, sinó al propi model, no? A Estats Units, aquí, a aquesta segona intervenció a Nicaragua, és on desplega més tropes, 5.000 marines, que, de fet, dins del cos de marines, en la seva historiografia, es coneix aquesta intervenció com la cacera de Sandino, de Chase of Sandino, per això, per aquesta obsessió d'atrapar aquest líder, que pot recordar altres líders que han estat rivals d'Estats Units, sí, sí, i que han perseguit per tots els mitjans. Doncs aquest també trobem un antecedent en aquest assaig de l'imperialisme que exerciren després. I dic que també canvia el model perquè el que fan, veuen que aquesta intervenció a la llarga és molt costosa, sobretot econòmicament, i mantenir aquest desplegament, a més en un context de crisi, com serà el crec del 29, i ja això, dissenyen un nou model, que és formar aquesta Guàrdia Nacional de Nicaragua, que li donaran el comandament a Anastasio Somoza, fundador d'aquesta nissaga del Somoza, de governants, sí, sí, de Nicaragua.
Somoza Sandino, que són dues famílies,
sí,
que duraran 60 anys ben bé amb aquesta pugna constant. Sí.
Doncs llavors, això, el 32, quan ja veuen que Somoza és el seu home de confiança i serà aquest home, i serà un nou model de...
És la frase famosa, no? D'aquest... Sí. Somoza és no recordo qui ho va dir, em sembla que el
Roosevelt... O
no ho sé, no ho
sé. Jo crec que és posterior. Aquell, perdó, l'expressió, aquest és un fill de puta, però és el nostre
fill de puta. Sí, la frase que es va dir, sí.
Doncs, que serà també el model que replicaran a Cuba amb Batista.
Vull dir, I a la República Dominicana amb Trujillo.
Exacte. Ja no ens interessa tant tenir governs corruptes per poder anar en qualsevol moment, corruptes o, millor dit, inestables, sinó que ens interessa model d'home fort. Batista,
un dictador,
sí, Batista i Trujillo, dictadors oberts. Somoza va a èpoques, no?, que es presenta com a president, a vegades es queda a l'ombra, però és el poder efectiu, ell i els seus successors, i això és el que marcarà el canvi, que Roosevelt, el Franklin...
De Roosevelt a Roosevelt.
De Roosevelt a Roosevelt, sí. Sí.
No, no era família, perquè a més hi ha un lleuger canvi del cognom molt petit, em sembla que és la E, una E que en un cas es posa...
Llunyans,
una...
eren
sí.
Cosins
ah,
cinquens.
Ah, encara no ho sabia, sí, sí. Això. Sí, sí.
Ho vaig estar perquè sí, era això, hi ha bastanta confusió amb sí, si hi ha una família, però
sí, sí.
Sí que fa la política de bon veïnatge. Que en realitat és, val, traiem les urpes, no enviem tan sovint els marines, entre coses el que passi després del 45, amb la lògica de la Guerra Freda, i optem per aquests homes forts que ens ajudaran a controlar, homes forts sempre que siguin favorables als nostres interessos.
També que hi ha la crisi del 29, d'octubre del 29, que toca molt directament als Estats Units. De fet, això és el que explicarà l'entrada de Roosevelt en el poder, perquè si no hagués entrat, i per tant que s'han de canviar les noves formes. Els Estats Units ha de tenir una mirada més interna, ha de reconstruir el país, i això farà que les intervencions exteriors es vegin més complicades. És millor tenir-ho indirectament per titelles que no gastar-se tants diners i tant conflicte com enviar marines, que això és una fortuna el que costa, no? O sigui, suposo que això també deu passar.
Sí, sí, això, i també tant econòmicament i després políticament les administracions, doncs si està un president, bueno, en aquest cas el Roosevelt, demòcrata, doncs és un desgast dels republicans, que també els republicans eren tendien més a l'aïllament i a no intervenir tant i amb aquesta excusa econòmica, o sigui que de política interna també pesa una mica. De nou, la lògica que ja hem vist en altres intervencions exteriors o en altres ocupacions llargues, que quan comença a ser un problema per la política interna nord-americana, llavors és quan es decideix aturar o donar-li un nou rumb.
Iván Jiménez Chueca, hem arribat al final de l'enguàrdia. Moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. Esperem tornar-nos a trobar aviat amb un altre tema d'aquests apassionants que l'Iván Jiménez Chueca també. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Josep Maria Soler i Sabater, suposo que la petja aquesta de la política bananera, tu que coneixes la zona bé, continua.
I després ha tingut continuïtat històrica fins al present, a l'Aliança per al Progresso del Kennedy, i després altres relacions, algunes més humanes i les altres
més salvatges.
Més salvatges.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González, Albert Cortés i Xavier Martín.